Bueno, la qüestió és parlar de l'any de la plaga, amb el Carlos Martín Ferrer, el seu director, i amb el Marc Pastor, que és l'autor de la novel·la original, per cert, també taxista, en un moment de la seva pel·lícula, perquè la pel·lícula en certa manera és teva, no? Benvinguts tots dos, hola, bona nit.
Moltes gràcies.
Hola, bona nit, gràcies.
Bona nit.
I que em deixeu començar, perquè ara m'acabo d'enterar d'una cosa que l'explicarà el Marc Pastor, i que és interessant perquè, clar, si és veritat el que diu, en certa manera, jo li puc haver ajudat potser a inventar coses de l'any de la plaga amb el tema del món del cinema fantàstic. És, no sé, explica.
Doncs segurament l'any de la plaga neix amb tu. És molt possible, perquè la meva educació sentimental i cinematogràfica deu molt del Clato Benedicto. Jo vaig, la meva adolescència, les nits de la meva adolescència les passava veient el Clato Benedicto presentant les pel·lícules de ciència-ficció, de terror, fantàstiques, i evidentment també el Festival de Sitges també hi venia moltíssim. Per tant, una mica de culpa és teva també. Els royalties no, ja t'ho he de dir. Però...
He de dir que quan vaig conèixer el Carlos Martín Ferrer va ser a través de Zulo i evidentment pel·lícules posteriors, i alguna vegada que ens va venir a visitar al Sala 33 on parlàvem del cinema català, que era un programa molt seriós, era molt més divertit, t'asseguro, el Clato Benedicto. TV3 era més divertida fins i tot en aquella època, no? Però la qüestió és ara parlar d'una pel·lícula de gènere, però també d'un gènere molt, molt quotidià. És a dir, com realment la vida personal dels personatges en una Barcelona molt identificable, una ciutat molt pròxima, ens permet, per primera vegada potser en la història del gènere, sentir-nos molt, molt companys de situació.
Sí, bueno, lo estamos acercando a algo como mucho más local, más próximo, más cercano incluso a películas tipo Sundance, donde de hecho de ahí vienen muchas de mis referencias a la hora de construir la adaptación para el cine. Situaciones de personajes, película de personajes, donde todo pasa alrededor, no te enteras muy bien lo que está pasando, a lo mejor por las noticias no te puedes ir enterando de que, hostia, parece que una invasión alienígena. No sé, desde lo cotidiano y desde lo normal, ¿no? A cualquiera, en cualquier momento, de repente le puede dejar la novia, te puedes sumir en esa crisis existencial y en cualquier momento puede haber una invasión de plantas...
Lo típico.
De plantas como en el incidente, ¿no?
Sí.
Hartas del ser humano que extrae toxinas y quieran acabar con nosotros de una vez por todas.
Eso es un spoiler, ¿eh? Ya sabes, ¿no? No, jo crec que quan vaig escriure la novel·la em plantejava fer més aviat una novel·la generacional. Jo tenia 30 anys i formava part d'una generació, el típic que estàs en 30 anys i vols volcar tots els teus referents. I en aquella novel·la generacional també volia reflectir la meva ciutat, volia reflectir Barcelona. El pas de la novel·la a la pel·lícula jo crec que s'ha potenciat ja no tant l'element generacional com l'element de comèdia preapocalíptica, no? Segurament, i l'element aquest de... Fins i tot els protagonistes crec que han crescut, ja no tenen els 30 anys de la novel·la, tenen més els 40 que tinc ara mateix, no? I han crescut amb els seus problemes. Continuen sent una mica immadurs, em sembla, continuen tenint aquells 20-30, però tenen 40 anys, han d'acceptar responsabilitats, i se'ls ve un apocalipsi a sobre, o sigui, ho han de fer ràpid abans que es mori tothom, absolutament.
Jo, realment, Barcelona, clar, ja ho sabíem, que un pis de l'Eixample, de la Rambla de Catalunya, pot néixer una pel·lícula com Rec, per entendre'ns, i per tant, no és tan raro. El que passa és que estem molt acostumats a anar al cinema americà. Sembla que la manera de viure, el tipus de barris i de ciutat tal, una piscina plena de cadàvers és la cosa més habitual del món. Però jo penso, que potser per la feina que has fet, Marc, en la vida, és molt fàcil tenir ganes d'explicar. Escolteu, no us imagineu fins a quin punt som raros els humans i les coses rares que passen en la vida. I quan menys t'ho esperis, en la teva vida quotidiana, en qualsevol barri de Barcelona, hi ha coses que en són com avisos. I ves fixant-te en lo raríssim que és tot, no?
Home, jo vaig escriure una novel·la, vivia a Nou Barris, i la vaig inventar a Nou Barris, perquè veia que el barri estava canviant, i veia que era un barri que canviava però que la ciutat no se n'adonava. Tothom coneix la Barcelona turística, tothom coneix la Barcelona més cèntrica, més de ciutat vella, més, la més famosa, cap i a fi, la més popular arreu del món, però aquesta Barcelona, que està, no a la perifèria, està dins de Barcelona, però està d'esquenes a la ciutat, aquest Nou Barris, el Carmel, tots aquests barris que estan limítrofs, diguéssim, i que poden anar canviant i ningú se n'adona, no surt als informatius, no surt enlloc. I això és el que jo volia reflectir a la novel·la, que crec que també queda palès a la pel·lícula, també es fa això. En paral·lel amb els canvis en els que són el graó més dèbil de la societat, que és la gent gran, segurament, no? També són com invisibles, queden com tapats per aquesta generació, no? Que intentem pujar i que intentem menjar-nos el món. Jo crec que això també es transforma la novel·la, també s'hi fa palès.
Sí, a mi m'encanta en com està retratat, no? las calles, la gente, lo cotidiano, y salir de la Barcelona típica de postal o cuando se rueda cualquier película te vas a las Champlas y ya identificas muy claramente el Barcelona, que puede ser Barcelona, pero puede ser París también. Me gusta cómo hemos conseguido retratar esa parte, ¿no? Esa parte de esa Barcelona que no es tan conocida y que ahí suceda un poco todo, ¿no? Y yo creo que hemos conseguido algo muy fresco.
Yo crec que és una invasió als marges, o sigui, no destruïm el Capitoli, saps? No ens carreguem l'estat de llibertat, no ens patem la Sagrada Família o el Camp Nou, però han aplaudit quan he dit no ens patem el Camp Nou, potser és una metàfora d'algú, però és una invasió als marges, que és com crec que hi hauria les veritables invasions. Si hi hagués una invasió extraterrestre, és per on començaria segurament, més perquè per grans monuments turístics coneguts, crec que començaria més aviat soterrada.
Les invasions extraterrestres o de lo que sigui, sempre les més interessants són les menys evidents. És a dir, jo no mai... Independence Day, vale, molt bé, ve un platell i baixen i ultimàtum a la Tierra, clar, t'ho parada Nictó i el que tu vulguis. Però a mi el que m'encanta és que un senyor estigui menjant sushi i li surti de la panxa un alien inesperadament, no?
Segurament és en Isakis.
I per tant, jo crec que ara la gràcia és trobar la manera de fer que les coses apareguin on no és habitual pensar que estan instal·lades. A vosaltres, en tota la història de cinema que porteu vist, quan és que més us han pillat? O sigui, sou capaços de fer l'exercici de dir ara no m'esperava que en aquesta pel·lícula passés aquesta cosa, no?
Jo crec que la primera gran sorpresa que m'emporto al cinema és amb Sospitosos Habituals, quan Kevin Spacey surt. Això és un spoiler gordo, però és igual, jo crec que tothom ja el coneix.
Aquestes alçades, qui no hagi vist la pel·lícula no pot obligar-nos a que no puguem parlar d'ella.
No pot queixar. Doncs quan el Verbal King, el personatge de Kevin Spacey, surt de la comissaria i comença a caminar coix, i de mica en mica aquell plano que segueix els peus, mica en mica redreça els peus, camina normal, i el personatge del policia s'està prenent la tassa i a sota la tassa veu Kobayashi, veu tot el taulell de policial amb totes les mentides que ha anat fabulant el personatge de Kevin Spacey, que no és Verbal King, sinó que és Kaiser José. Jo crec que en aquell moment no només vaig dir m'acabes de rebentar el crani, sinó que vaig dir, per favor, jo vull fer això, jo vull escriure aquestes coses, jo vull ser capaç de provocar aquesta sorpresa en els meus lectors, perquè és meravellós trencar-te les expectatives d'aquesta manera.
A mi no solo me ha pasado con Sospechosos Habituales, durante todo el cine que hemos ido viendo, desde Shaw también me pasó estos giros finales que te sorprende, pero actualmente hay un título que ya, a propósito, que viene Shyamalan, ¿no?, por el festival.
Hoy sí.
Que fue la de
Múltiple.
La de Split. El giro me trastocó, me sorprendió, me encantó. Y entendí muchas cosas que no voy a hacer spoiler tampoco, que se van a ver, ¿no?, en la filmografía en las próximas pelis de Shyamalan.
Clar, és que Shyamalan passa del plot twist final de pel·lícula al plot twist final d'univers, pràcticament. O sigui, ho porta exponencialment a un altre planeta. Perquè no et canvia el significat de la pel·lícula només, sinó que canvia el significat pràcticament del seu univers cinematogràfic en Múltiple. Soc molt fan. Jo, al moment que sonen les notes del Protegido, és spoiler, però és igual, al moment que sonen les notes del Protegido i surt el personatge de Bruce Willis mirant la tele, jo vaig aplaudir al cinema. Hi va gent que em va mirar raro, també t'ho dic.
Perquè no es van enterar, no. Perquè no recordaven, perquè no van identificar el que passava.
Però jo recordo fer oi, com una tieta, semblava una teresina, oi, i vaig aplaudir al cinema, sí, perquè allò em va semblar enorme.
Jo crec que un poco nos pasó a todo. En mi caso no aplaudí, però sí que me pusieron los pelos de punta.
Bueno, però això és que s'ha de reconèixer que de tota manera sempre hi ha el misteri de la primera vegada. És a dir, ara, si jo dic, home, el sexto sentido, a mi em van pillar. Jo el sexto sentido reconec, tu no, perquè ets ballés, Marc, però a mi em van pillar. Però recordo la primera vegada que vaig veure Alien. L'escena, sí, de l'aparició del bitxo a la panxa, que ara les sabem de memòria i ja està, no? Però jo la vaig veure per primera vegada sense informació prèvia. Ah, i recordo que és un d'aquells moments que dius ara ja mai més en la vida ho podré sentir igual, no?
A mi més que l'escena de la panxa és la de l'ou. Quan baixen a la nau i a l'ou amb tota aquella llum de làser, aquella boirina, i miren l'ou i l'ou i el facehugger li salta a la cara... És un moment de la meva infància que el recordo com el primer dia d'escola o com la meva primera comunió, pràcticament, un moment terrorífic.
Gràcies.
Un plaer.
Gràcies a tu.